de 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, l'Illa Deserta, l'èxit de la temporada passada que ja ha conquistat a 23.000 espectadors, torna ara, Laura, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Torna a la Villarroel del 5 al 30 de juny. Ja podeu apuntar bé aquestes dates.
Hi haurem d'anar, eh?
Que les entrades, quan ja... Jo no, ara preguntaré als seus protagonistes si en queden. Jo crec que sí que algun en deu quedar, eh? Del 5 al 30 de juny, torna a l'Illa Deserta. Una comèdia agradolça, escrita i dirigida per el Marc Artigau i amb la interpretació de la Maria Rodríguez Soto i el Isaac Ferriz. Avui tenim la gran sort de tenir-los els tres amb nosaltres aquí a l'estudi. Què tal, nois, com esteu?
Molt bé,
molt bé,
molt contents.
Què? Com van les... O sigui, jo, clar, és que jo crec que hi ha les entrades... Marc, ho teniu controlat o no? Perquè
sí,
això la gent ja les pot comprar, no?
Ja les pot comprar,
sí.
I encara en queden. Vull dir que si algú té el desig de comprar-les, que les compri. I bé, bé, anem... Va fent, es van venent. És una mala època en tant que ve el bon temps i tot això... Però de moment estem tranquils nosaltres, que això
també és molt, no?
Sí,
clar.
Sí.
Com ha estat recuperar l'obra? Perquè és una sort que torni, no? A la
sí.
Villarroel.
Doncs ha sigut... Nosaltres, home, tornar a assajar sempre és com un terratrèmol, no? Perquè és un lloc on tu ja tens una mica afiançat les coses, doncs tornar-t'hi a posar. A més, l'altra vegada ho feia... Hem canviat un actor, ja teníem el Miquis Parvé, ara tenim l'Isaac Ferri. I molt tranquils, tornar-hi. També veníem d'una gira que havia acabat fer relativament poc, per tant teníem l'obra més o menys...
Recent.
Hem tornat a les dues bandes, no? És una mica com un pas de zebra.
I també,
abans...
amb la incorporació de l'Isaac, hi ha alguna cosa com de descobrir l'obra, no?
Totalment.
Redescobreix, i això també és molt xulo.
T'ha passat això, Maria?
Una mica, sí, clar. Sí, al principi dels assajos pensava, dic, li estic fotent les banyes a Miquis Parvé, hi havia alguna cosa estranyíssim. Una sensació molt estranya. Però ja està, he canviat de nòvio, m'encanta.
Això va a l'obra, que si no és un, serà l'altre, i també seràs feliç.
Exacte. Bé,
que bona. I que, com ha estat entrar, Isaac, en aquesta illa deserta?
Doncs, de moment, molt bé, molt bé. Jo estic molt content. És un text... Jo primer vaig llegir el text,
I
com m'ho van proposar, em va encantar. Després vaig anar a la gira, els vaig veure, no me'n recordo on, quina plaça.
A Viladecans?
A Viladecans, això. M'ho vaig passar molt bé.
Ja ho sabies que faries de...
Sí.
Val, val. Llavors
sí,
vaig a... Val.
Clar. Ja vaig anar-hi una mica com amb la llibreta. No, però fa molts mesos d'això. Però molt bé, jo m'ho estic passant... Treballar amb la Maria és un goig, treballant amb el Marc és un descobriment. Com a persona,
no sé
vull dir.
Riu.
No com a autor, no vindré jo ara a descobrir el Marc, però sí com a persona. Com podeu veure, ens ho passem molt bé.
Us ho passen molt bé.
Sí, és que com a mínim això, no?
Clar.
Si no...
Perquè no havíeu treballat junts, o sigui, vosaltres... Vosaltres
no,
dos, la Maria i l'Isaac, no.
I
la Maria, clar, vosaltres,
no.
Vosaltres, o sigui, amb l'Isaac, no.
No.
Amb la Maria, sí?
Sí.
Clar. Clar, Marc, tu els assajos els deies, no? Que el públic havia de ser sempre el seu millor amic.
Sí.
I, clar, aquí agafa més importància que mai això que el públic, no? I aquí és aquesta interacció, però que no s'assusti ara tampoc la gent.
No, és això.
Que
no fem sortir ningú, no.
Tothom, tranquils i tranquil·les, no patireu.
No, la idea és explicar-li, o sigui, ells els hi expliquen al seu millor amic tot el que els hi passa per dins. I tu al teu millor amic li pots explicar que estaves molt trist, que vas fer el ridícul, que et vas enamorar moltíssim... Pots tenir aquest moment, aquest espai de confiança on pots dir les veritats sense haver de demostrar que ets ningú. I això és una mica el que intenten fer ells quan expliquen al públic.
Clar,
quan parlen amb el públic.
Et trobes una mica de dir, no? Això de... Ostres, algú d'aquí ha estat molt, molt, molt feliç alguna vegada? Aquesta és la frase, no?, d'entrada,
sí,
Maria.
Sí.
Comença
sí.
Així.
He tingut moltes respostes a la gira, sobretot. Moltíssimes.
La més divertida, quina?
Bueno, una senyora va dir, ara mateix, aquesta mateixa tarda. Així, sí, de pit, molt fort. I què més, alguna més? És que ara... no!
Directament,
claríssimament, sí. Sí, és bastant divertit, perquè clar, hi ha algú que els has de saber portar, després ja els marco més, no? I els dic, no cal, no cal, no cal, i llavors ja baixen, però hi ha gent que té moltes ganes de xerrar, està molt bé.
Clar, i això quina gràcia, perquè clar, amb la gira també, no?, haureu notat, doncs això, no?, la interacció a cada poble és diferent, no?, també
sí,
com interactuen més o menys, no?, clar. Que la gent s'anima...
Sí. Hi ha un gag, diu Vilafranca del Penedès, que aquí, clar, bé, quan vam anar a Vilafranca va ser, bueno, el teatre que era bé cau a terra.
Sí.
A més, es pensaven ells que cada poble dèiem el poble, sí, i no, sí. Només es diu...
Només. Després hi ha un altre gag, que em van explicar, no podem explicar quin, que en un municipi en concret no va fer gràcia, i en canvi en un altre municipi sí. Es va celebrar
amb... Es va amb aplaudiments.
Vull dir que depèn...
Clar.
Això vol dir que haurà de venir gent.
Clar, no ho heu vist vosaltres.
No,
l'Isaac li ha fet un gest.
Una cosa que no podem definir.
Sí, sí, sí.
Això vol dir que hi haurà de venir gent de tot arreu, perquè, escolta'm, i que apel·larà doncs, aquells que peli. Ja.
Sí, nosaltres una cosa que creiem que ens hi hem trobat és que el ventall de gent que se sent... com tu dius, no? Una mica interpel·lada, és molt ampli. I gent molt teníem gent molt jove, que era molt gratificant veure gent jove al teatre, sí. Hi havia gent...
Sí, és com, no?, és molt transversal en aquest molt. Sentit. I que realment toca, bueno, qualsevol persona, no? És quan llegis el text, vull dir, en el fons és l'explicació d'una vida.
Clar.
Sí, sí.
I... pots agafar de moltes maneres.
Jo, això t'anava a dir, que és que jo que l'he vist com a espectador tinc la sort de poder-ho fer i estar dins i a fora. No, és una obra que et fa pensar molt i reflexionar molt sobre les teves decisions que has pres a la vida i això és el que més el que millor li pots demanar a una obra de teatre, no? Que surtis pensant, clar. Reflexionant sobre tu mateix, sobre els teus errors, els teus encerts i que plores i rius i la vida, tu.
I la vida. Clar, i fixa't, perquè abans ho estava parlant amb la Laura, jo us ho deia, o sigui, jo Laura l'he vist bueno, dues vegades.
Una vegada i mitja.
Una vegada i mitja. L'illa deserta, en aquest cas amb el Miquis per bé, no amb l'Isaac. Però, a banda d'això, que és la nova oportunitat per veure també l'Isaac fent d'ell, però és una obra que jo et dic, és que la vull tornar a veure. O sigui, que és una obra per veure més d'una vegada. No sé, Marc, si tu d'alguna manera també, saps?
Clar, home, per mi seria meravellós.
Aquí hi ha tantes coses, saps? Que per tota aquella gent que ja l'hagi vist, no? Que es doni aquesta segona oportunitat, també. Perquè, bueno, a mi em ve de gust tornar-la a veure. A
més, segurament, si l'han vist, deu fer un any. I no sé com anem de memòria, però jo potser ja no me'n recordaria, no? I és el que deia la Maria, no? La idea del ser un viatge per la vida. Deia una cosa, una vegada, el David Trueba, molt interessant, que deia que totes les vides, si no hi ha hagut alguna desgràcia molt forta, en el fons totes les vides s'assemblen, no? En el nostre context europeu, doncs t'enamores, et desenamores, tens feina, perds la feina, si vas amb els germans, si no sé què, si una herència... Els problemes més o menys estan, no? Si es mor algú, si... I el que fem nosaltres amb la vida és explicar una vida una mica prototípica, potser, i fer tot el recorregut.
Heu canviat alguna altra cosa, a banda, o sigui, que l'Isaac entra, com a ell, però heu canviat alguna altra cosa
notat.
Del...
No,
eh,
no.
Marc?
No.
Tal qual.
Hi ha dues frases afegides que...
Sí, dues frases, és veritat.
I mitja coreo.
I mitja coreo.
Ah, és veritat. Sí, mitja coreo.
Val, és pesca.
És veritat.
Sí,
exacte.
Veniu.
Podem parlar d'aquesta escena? És l'escena que...
Vols dir l'escena del karaoke,
sí.
No?
No,
la coreo que hem afegit una miqueta...
Una coreo en un altre moment.
En un altre moment. A l'ascensor, un moment amb la Britney Spears.
Val. Ah, val.
Però ara ens va passar una cosa amb aquesta coreo. Molt bonica, que els hi explicava l'altre dia, que la productora va rebre una trucada d'uns nuvis que s'anaven a casar i que volien, si els hi podien passar el vídeo, que volien fer aquell ball per la
seva
boda.
Per l'entrada a la boda.
Sí. I clar, jo li vaig dir a la Marta Tomasa, perquè és la Marta Tomasa qui ens va fer la mini coreo, però ens la va fer ella, i li
que
vaig
bo.
Dir, mira, quina il·lusió.
Que sàpigues que hi haurà amb una boda real,
sí.
No?
No sé com va acabar.
Si ens esteu sentint, ens agradaria veure-ho, la veritat.
Sí, no?
A veure qui ho fa millor. Segurament és.
Segurament.
A veure com ha quedat. Però clar, arriba aquest moment, jo em referia a l'escena karaoke, deixem-ho així,
sí.
Vale? Que encomana un bon rotllo.
Sí.
Tu, escolta, que a mi se'm va posar la pell de gallina dues vegades, ja ho sabeu. Espero que tres, també. clar, com arribeu a arribar a aquesta complicitat, no?, entre els dos? Isaac, Maria, com es...
En aquell moment de l'obra, suats, ja.
Molt suats. Bueno,
i realment, aquell moment també és un regal per nosaltres, perquè és molt exigent l'obra en quant a text, en quant a ritme. Sí. Llavors, aquell moment és com un altre llenguatge, llavors és com molt relaxat i, en el fons, és deixar-se emportar. I és una mica el moment de poder fer el pallasso.
Sí.
I de relaxar-se. Llavors, clar, jo crec que això també...
Jo he de dir que era una de les escenes que li tenia més... Jo odio els karaokes.
Què dius?
Si ho passo molt malament. Quan acabem un karaoke, dic, hòstia, no, jo, no m'agraden, no sé. I el primer dia vaig fer-ho com... Vaig cridar molt i vaig dir, ja està, ja he parit i ara ja puc fer el ridícul tranquil·lament. Clar, i ara ens ho passem molt bé.
Sí. És que pots fer el ridícul a un karaoke,
clar,
és la gràcia.
És el moment, no?
Poder fer tots els galls que necessitem. Clar.
No, però ara ho deies tu, clar, és que és una obra que té... És 1:25 sense parar, sí. No, Laura?
No, a mi sembla espectacular,
28.
I 28, imagina't, aquests 3 minuts.
Avui heu fet l'assaig?
Sí, aquest matí.
Com ha anat?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Bé. Tranquils.
Sí, tranquils.
Val. Què feu per preparar, doncs, aquesta hora i 28 minuts sense parar? Com us prepareu, no? Perquè esteu els dos... Mira el Marc, fa una mirada, a veure...
No, això vosaltres.
Ens preguntem quines escenes concretes volem passar.
Passar el text.
Hi ha algunes que van bé refrescar-les, perquè són... Com riu. El que
alguna cosa a dir, Marc?
No, perquè hi ha algunes que tenen certa dificultat formal.
Clar.
I llavors, pues, no, per exemple, això ho treballeu, no?
Passem. Anem passant. Hi ha dos o tres que passem gairebé sempre.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, ja està. Si és que, en el fons, és tallar.
Sí.
I tenir-lo molt en compte. I, en el fons, ara, quan ens arribi el públic, també serà l'altre personatge que ens falta, no? Perquè és com... És tan explicat, tan exposat, sobretot la primera part, que realment reps molt feedback. Clar. I això també et condiciona, que està bé, també és la màgia del teatre.
I t'alimentes, clar. És que si no estàs tu tirant...
De tallar tot, clar, clar. Estàs com, no?, d'alguna manera, vomitant, si m'ho permeteu, no? I llavors, que al final, si vostres, que hi ha aquesta reacció del públic, és com més gratificant. No sé, Marci, tu, o sigui, tenies, clar, òbviament, la idea de la Maria, amb el, no?, la primera idea que tenies pel personatge, després del Miquis Parvé, ara l'Isaac, els tenies clars, tu, que els volies amb ells, o...?
No, quan fas la primera versió del text, no, també és un text que ha anat canviant molt, molt, moltes versions, de fet, l'Isaac va haver un petit... una petita confusió i va rebre una versió molt, molt antiga, que recordo que em va dir, hi ha com uns... Te li vam passar el vídeo, també, hi ha com uns canvis, no? I jo, home, tampoc tants. I després em va enviar la versió del text i va pensar molts canvis, molts. No, quan ho escrius, en el primer moment, no. Després, és veritat que és un text que ràpid a través, amb el Miqui i la Maria, doncs ja... els imagines, però ara doncs, tinc tota l'estona Isaac al cap, perquè és qui ho fa i intentes saber com pots intentar ajudar-los al màxim possible perquè estiguin còmodes i s'ho passin bé i funcioni.
Ara que no ens escolta el Marc, com és? Com us ajuda? Com és treballar amb el Marc Artigau, Maria i Isaac?
A veure...
Tot és fàcil, la veritat.
És fàcil.
Sí, és perquè, bueno, en aquest sentit, clar, jo el Marc el conec, anàvem junts a l'institut, llavors és un... Ell és de dos promos més gran que jo i de direcció.
Bueno, tampoc calia...
No, sí, ho vull deixar clar. I llavors, clar, hi ha alguna cosa que la confiança que tenim doncs és meravellosa i és com molt... És molt senzill i... Molt planer, en aquest sentit, que podem dir les coses d'una manera, dona molta opció també al treball de l'actor, ser molta confiança, també t'atura quan t'ha d'aturar... No, és que avui he fet una cosa...
Què hem de dir? Que estic aquí al davant, no? És una situació...
El Marc és un director molt positiu. Sempre reforça tot el positiu. Molt bé, molt bé. Això ha estat molt bé.
Sí.
Mira,
perquè hi ha moltes directores que quan està bé alguna cosa no ho diuen.
Sí, això mateix.
I ho has de sobreentendre que està bé. Que ja, doncs mira, ara ja comencem a tenir el cul una miqueta més pelat i ja no cal que et vagin donant copets a l'esquena tota l'estona. Però quan ets més jove, a vegades sí que trobes a faltar com certs reforços positius.
Sí. I després és autor. Aleshores, és normal, i és l'autor del text que està dirigint, per tant, doncs, fila una mica prim
amb aquells detalls, eh?
Nota, si t'oblides una paraula o no en passes, sempre...
Sap perfectament.
Sí, hem de fer.
Què voleu que us digui, no?
Però això que dèieu del reforç, de dir-ho positiu, és que també crec que, finalment, tu el que vols és ajudar-los al màxim possible i que l'espectacle... si tu només dius les coses negatives, no estàs dient res si tot està malament, no? És com si diguessis que tot està bé. Si tot és igual a res. Per tant, si tu realment dius, ostres, mira, és que aquesta escena ha anat molt bé, crec que ajudes a l'actor i expliques bé el per què creus que hem de millorar alguna cosa d'una altra escena, els motius del per què, no? Per això crec que és important sempre dir, ostres, doncs mira, això està molt bé, mira, això també. És que si no, no, crec que no els acabes d'ajudar. No, no, això no, això no. Bueno, val, doncs. No ho sé, també, allò de petita, allò que deien, no, cada maestrillo tiene su librillo, pues...
Clar.
No, però també ajuda a crear un clima d'assaig molt més agradable, que és molt més agraït.
Clar, L'illa deserta és una obra que parla de, abans ho dèiem, de tot el que podria ser, no? I si aquests condicionals que la veritat fan també com també mal. No sé, clar, vosaltres com a intèrprets, també com es treballa el personatge amb més d'una narrativa. No sé si això... O és indiferent,
bueno, eh? És la dificultat, no?, segurament, d'aquesta obra. Sí. I, a més, també a nivell de canvis ràpids de fer-ho.
Sí.
I això, en el fons, és gimnàstica actoral i anar passant.
Bueno, és molt instantani en molts moments, no? I, a més, estàs dins, fora, però estàs...
Exacte.
Visquent l'escena en aquell moment, explicant-li el que pensa el personatge per dins a l'espectador.
Però és molt gustós, alhora, també, de fer.
Sí.
I també fa por, fa ser vertigen, no? A vegades l'altre ja ho parlàvem, dic, hi ha un moment que si ens anem a un altre lloc, perquè hi ha com moments repetits, que ja està, acaba l'obra.
Ja s'acaba l'obra. Hi ha un element irresoluble, hi ha una rèplica que si hi ha un dels actors que en lloc de dir la primera diu la segona, s'acaba l'obra i ha durat 25 minuts.
I ja està.
Però he de dir que l'actor en concret troba molt gustós fer patir el director.
Llavors, durant els assajos, quan la va dir, fa una petita pausa i continuem. Llavors se'm veu a mi caure des del fons.
La Maria també.
Exacte.
Ai, que bo. Mira, escolteu aquesta cançó.
Hi som tots, sí, però fixa't bé com et miro, com em mires. Va, assumim-ho, els dies bons gairebé som invencibles.
Clar, és aquesta bola de cristall, que és la cançó dels Manel, que diu això, que la vida que ens hem perdut simplement...
No existeix.
Molt bé. I clar, és així, no? Vosaltres sou més d'aquest parer de... o bé de pensar, no?, de que d'il·lusions també se'n viu, o, per tant, tot allò que imaginem ho hem viscut de més. No sé si m'he explicat, Marc.
Sí, perfectament. Sí.
No ho sé, l'obra intenta explorar una mica això.
Sí.
Intenta explorar aquests isis, no?, que dèiem abans. Crec que la mirada que té l'obra és optimista, és vitalista, és, bueno, doncs, si no va ser en va, serà en bé. I la vida amb la persona B també pot ser, crec que ho dius tu, tant o més meravellosa. I que crec que ens han, no?, hem rebut tota aquesta educació, totes aquestes coses de l'amor romàntic, dels prínceps blaus, de les mitges taronges, tot això, que crec que al final, com més altes tinguis també les expectatives a la vida, més hauràs de suportar les frustracions. I crec que, finalment, crec, com diu Javier Marías, que tot i que alguns creuen que la mort té més a veure amb la mà prodigiosa del destí, s'assembla més a una rifa de poble quan hi agonitza l'estiu. I està molt bé que sigui així, perquè amb la gent amb qui estàs al final de l'estiu agonitzant i fent una rifa de poble són els teus i són amb els que tu passes millor. No cal trobar la mà prodigiosa del destí, que tampoc sabem què és, no? No, no ho sé.
Noi.
Molt bé, Marc.
No hi ha res més a dir.
Sí, no, és que m'has emocionat, no? I tot.
Gràcies. Sí. Portava assajat de casa.
Quines ganes de veure un assaig. De viure un assaig.
No.
És així sempre, no, Marc Artigau, Maria.
Avui està especialment esplèndid.
Avui m'he llevat bé, avui.
No, però vosaltres com ho veieu? Tal qual, no?, que diu el Marc o no?
No, absolutament. No tinc res a dir. Sóc incapaç de dir-ho d'aquesta manera.
Ni afegir-hi res. No.
No, ja està. Quan està ben dit, està ben dit. Clar.
És nostàlgicament realista, crec.
Ja. Yeah.
O sigui, vull dir, la vida és nostàlgica, no? És a dir... Tu et veus, jo?
Sí.
És que, a més, o sigui, ara tu digues que és una, que surts com amb una mirada vitalista o que l'obra té una mirada vitalista, però hi ha molts espectadors que diuen que surten amb la llagrimeta, llavors... Hi ha com...
Sí. Sí,
no sé
perquè,
si de tristesa...
Ja hem intentat trobar un equilibri. O sigui, nosaltres ens agrada que riguin i plorin, perquè la vida és riure i plorar. I
sense filtre.
Exacte.
Sí. I crec que és un dels encerts d'aquesta funció, la veritat.
tant per qui la fa com per qui la veu.
Exacte. Yeah.
És a dir, és molt terapèutica.
És molt terapèutica.
Com us quedeu, sí, vosaltres? Què? Com has...
Molt bé, ja m'ho vaig plorar a casa. Sí, sí. M'he rigut i vaig plorar a casa.
Sí. Clar, clar, és que és això que interpel·la tothom. Vull dir, tots els que...
Sí, la part final, no?, segurament és la part és més la... A, on la gent...
Emocional pot... des de la tristesa o des d'aquesta sí. cosa, no?, de veure la vida
passar.
Com els
anys passen.
Com els anys passen, que realment crea molta angoixa, no?, pot crear molta angoixa. Però després hi ha un gir...
Final.
Final, que crec que...
Que no podem explicar.
No ho expliqueu! No. Bueno, molt vitalista.
Molt vitalista.
No sé.
D'inici.
Sí.
M'encanta. Escolteu, clar, perquè ara parlem de vides que no hem viscut. Vosaltres, clar, sou gent de teatre 100%. Si no us haguéssiu dedicat al teatre, si haguéssiu anat a l'institut, Marc, Maria, Isaac, què haguéssiu fet?
Mira,
us heu plantejat, això?
Jo vaig entrar a periodisme. Apa!
No sabia, això.
Sí.
L'autònoma.
L'autònoma.
I què va passar?
Perquè vaig entrar a l'Institut del Teatre. Ah. I llavors pues, no vaig accedir a la plaça.
O sigui, tu tenies plaça per periodisme, vas fer les proves de l'Institut?
Jo volia entrar a l'Institut, però llavors, si no entrava a l'Institut, volia tenir com una opció.
Sí.
I era periodisme. I penso, sort que vaig entrar a l'Institut. Perdó, eh? No, perquè no som aquí. La targeta groga. Podries fer la vermella, també, si vols.
El Ferran, no. No, home, no, però clar... És...
Cadascú
seu ofici. Exacte, no? I tu, Isaac, o no?
Jo em va passar el mateix amb filosofia.
Ah, sí?
A l'UB, no sé on era. Sí. Però vaig entrar a la Nancy, no, a l'institut no vaig entrar. Tampoc no m'ho vaig ni preparar, les proves. Jo, als 18 anys, era una mica bala perduda. I vaig entrar a la Nancy Tunyón, l'estudiant Nancy Tunyón, una escola molt xula, de Gràcia.
Sí. Que es diu a l'obra. M'assenyala perquè és una frase que es diu a l'obra.
Sí, és que últimament...
Sí, està en aquest moment, no?
Vaig dient tot l'obra tota l'estona, sí. I assenyalo el Marc. I no ho sé, què hagués fet, perquè és el... No ho sé. Jo sóc editor de vídeo, també.
També, mira.
Sí, mira.
Sí, això t'interessa, no? Interessa.
Ara que ho dius.
Sí, sí, sí.
I tu, Marc, eh?
Jo vaig fer les proves de l'institut el primer any i no vaig entrar, em vaig quedar fora per una dècima.
Sí.
Vaig plorar molt, em vaig posar molt trist, vaig pensar que l'univers era un lloc detestable, però vaig entrar a Humanitats, i va ser un dels anys més divertits de la meva vida, Humanitats a la Pompeu Fabra. I l'any següent vaig tornar a fer les proves, perquè era molt tossut i volia fer direcció escènica i dramatúrgia, i ja vaig entrar. Jo no sé què hauria sigut. Professor, potser... no sé. Arqueologia m'agradava molt, però de petit, perquè vaig veure Jurassic Park i de cop era...
Estrenes a d'Indiana Jones.
Ah, veus? Bueno, Tintins, també, pels Tintins. Teníem molts Tintins a casa i m'agradava molt el Tintin. Sí.
Bueno, d'aquí les segones oportunitats que hem
no,
de tenir.
No, jo estic molt content. Amb què vols dir? No.
De donar-nos a nosaltres. Tu dius, ostres, primer no vaig entrar a l'institut.
Ah, clar.
Després...
No, ho explico. I quan em toquen a alguna escola... ho explico sempre, sempre. Hmm. No vaig entrar per una dècima a l'Institut del Teatre.
Clar.
I ho vaig passar molt mal. I vaig plorar molt. I em vaig sentir que jo no servia per això. I sí, sí. Però vaig decidir insistir. I on no m'arribava el talent, doncs que m'arribés l'esforç. I mira, I després hi ha un component de sort, que és un component que tampoc tries, que no saps. Però això com tota la vida. Yeah. Hi ha un element de sort que no controles. I el segon any vaig entrar.
Ho hem de deixar aquí, però és que no podem marxar, no, Laura?
Home, jo crec que s'ha de fer aquesta.
Sense la pregunta de rigor, que no l'hauran fet mai.
Segur que no.
A veure, això com ho pregunto. És complicada, eh? Què us enduríeu vosaltres a una illa deserta?
No ens l'han fet mai.
Però mai. Però mai, eh?
Mira, a mi no, encara.
Isaac, a veure.
Jo crec... És que, clar, música...
No pots dir una caixa d'espidifens, perquè ho diem
a l'obra.
Música no te la pots emportar perquè no tens reproductor per reproduir-la. Doncs
no.
Seria... Jo crec que un llibre. Jo crec que un llibre. Sí. I una navalla. Amagada dins el llibre. No. El llibre com a continent del contingut, que seria una navalla.
Ha dit, mira.
Jo, o una persona...
No.
Hòstia, no.
No val
una persona. Una persona per què?
No.
Una cosa, doncs...
Marc, no val. No la donem per bona.
No, clar.
Clar.
Una putabilitzadora d'aigua.
Molt ben pensat, també.
Sí. Jo anava a dir una farmació, la.
Però hi ha molts objectes allà dins.
Clar, no val.
Aleshores, la meva navalla val, també.
Clar, és el que li has dit a l'Isaac, eh?
Clar.
No ho sé, mira. No ho sé, no ho sé.
Home! Marc, això ho has de tancar, eh? Has de
sí, sí, sí,
cosa,
no,
eh?
No ho sé. Segurament, doncs, un mapa, no?
D'aquella illa.
Un mapa.
D'una illa.
Un mapa mundi.
Un mapa.
Per situar-me.
Per situar-me.
Perquè la vida és molt important estar situat.
Ho acceptem o no?
Sí, no, sí. Ara ja sé.
Sí, sí. És el director, s'ha d'acceptar. Sí, sí.
És veritat. Nois, moltes gràcies per haver vingut al Fabricació Pròpia a l'Illa Deserta, que la trobareu a la Villa Roel de 9 del 5 al 30 de juny. Gràcies tant al Marc, com la Maria, com l'Isaac. Que vagi molt bé, eh?
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel Oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
De dos quarts de 5 de la tarda. Continuem amb Fabricació Pròpia. Com sabeu, aquesta hora cada 15 dies al programa parlarem de diners, d'economia, i en aquest espai en col·laboració amb el Banc Sabadell, bé, en parlem nosaltres, però també volem que també vosaltres digueu la vostra, és a dir, ens podeu fer arribar les vostres consultes amb una nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663-9930-62. 663-9930-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions, ens les podeu fer arribar i nosaltres doncs provarem de resoldre'l en directe amb els nostres experts. D'entrada, deixeu-me presentar-vos avui qui ens acompanya aquí a l'estudi. Ens fa molt de goig, en Ramon Alfonso, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Ceu. Ramon, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda. Benvingut al programa.
Gràcies. Molt content d'estar aquí.
A veure, el tema del dia, és, la veritat és que és molt interessant, quan ens el vareu proposar. Perquè, clar, fem una cosa, l'anunciem i ens hi posem. Ramon, preparat?
Perfecte.
Canviar d'habitatge, compro o llogo? Ramon, suposo que aquesta pregunta, com a professor d'Economia, t'hauran fet, no? Cada vegada més te la deuen fer, no? Aquest de, va, haig de canviar d'habitatge, compro o llogo, no? Com a expert, què creus que surt més a compte? Comprar o llogar?
si mires els darrers 10 anys, hem fet un estudi que diu que els darrers 10 anys, aproximadament a la ciutat de Barcelona, els preus de propietat han pujat de mitja, això s'ha d'anar després per barri...
Sí, s'ha d'anar, no?, cada barri concret.
Però més o menys han pujat de mitja un 7%. I el preu dels lloguers, encara que sembli increïble i sembla que hagin pujat moltíssim, també han pujat al voltant del 7%. Per tant, podríem dir que ha pujat la propietat, ha pujat el preu del lloguer. La inflació en el mateix període, és a dir, quan dic un 7%, vol dir un 7% anual, anualitzat. I en el mateix període, la mitja anualitzada ha estat un 2,2%, la inflació. Això vol dir, finalment, que el preu de la vivenda, de mitja anual, ha pujat més que la inflació, és a dir, per un propietari li ha resultat rentable o rendible haver invertit comprant la vivenda perquè ha acabat obtenint una rendibilitat que és una mica superior, netament superior, que el que ha pujat la inflació. I en el cas dels lloguers, han pujat en línia, també una altra vegada, en mitja anual, que els darrers anys han pujat més ràpid, en mitja anual han pujat aproximadament el mateix que han pujat les propietats, però la diferència seria de que la puja de salaris, per contra, no ha anat a la mateixa velocitat. És a dir, els salaris mitjos, els salaris de les persones, tots tenim coneguts i persones properes, que si preguntes quant han pujat el salari en els darrers 10 anys de mitja, i féssim la mitja anual, difícilment veuries pujades de salaris de mitja del 6,5-7%. Més aviat els salaris han pujat com la inflació, o inclús menys que la inflació en molts casos. I després hi ha molta precarietat, cosa que fa que automàticament se't complica el mercat de propietat, és a dir, l'accés de gent jove al mercat de propietat i l'accés a persones al mercat de lloguer, perquè finalment el cost de lloguer i el cost de propietat ha acabat pujant molt més que el que han pujat els salaris. I això és el que ens diu aquest estudi que hem fet agafant 2013 fins al març del 2024, però si agafes 2013-2023 tens 10 anys sencers, i la veritat és que els números a mi m'han resultat bastant impactants.
Ah, sí?
Sí, molt. M'han semblat, d'un impacte preocupant.
Bueno, clar.
Preocupant.
És molt preocupant, Ramon, però llavors, tu directament, o sigui, què diries, això?
Si la pregunta és, què és millor, llogar
és millor,
o comprar?
Exacte, no? Això, que sí, quantes vegades te la deuen haver fet, aquesta pregunta, Ramon?
Unes quantes vegades. Però la resposta amb això, amb els números que t'he dit, és clarament...
Amb els comptes clars?
Si un tingués els diners, la millor solució és comprar. Clarament. És dir,
clarament,
tinc els diners, sí. Tinc els diners estalviats.
Sí.
Què em surt a compte? Comprar.
Sí.
Segur. Has acabat d'obtenir una rendibilitat que et supera la inflació i, per tant, has guanyat molt més que no pas, jo què sé, invertint-ho en altres coses. Per tant, és una bona alternativa si pots comprar.
D'acord. Llavors, et preguntarem, Ramon, perquè què els hi diries, no?, aquells oients que volen saber les claus per comprar o llogar. Ens posem amb les dues situacions, d'acord? Tu en recomanes més comprar, ara mateix. Però què hem de tenir en compte a l'hora que volem fer aquest pas, no? Quins són, diguéssim, els conceptes o què ens recomanaries, no?, que ens hauríem de fixar?
Si ho penses com a inversió o com a situació de vida.
Com a situació de vida.
Si ho penses com a situació de vida...
Que és diferent, entenc, doncs, eh?
Són coses diferents. Si vols, el més fàcil de respondre és com a inversió. Tinc uns diners, puc estalviar, que et seria interessant, doncs, possiblement, tenir una propietat, comprar la propietat, inclús pagar un préstec per finançar la compra d'aquesta propietat i probablement llogar. És a dir, llogar aquesta propietat per obtenir un rendiment que t'ajudarà a pagar el préstec. I aquest seria una manera d'estalviar a llarg plaç.
Val.
Aquest és la fórmula, podríem dir-ne, inversió. L'altra cosa és, he de viure. Soc un ciutadà, visc a Barcelona, visc a l'àrea metropolitana, he de viure. Llavors, en aquest cas, jo et diria que la situació canvia. Jo crec que hi ha dos variables claus. Una és, quins són els teus ingressos? És a dir, tinc un salari i quin és el meu salari? És a dir, quins són els meus ingressos, meus i de la meva parella, doncs, o de la meva família?
És correcte, sí,
per
sí.
Per saber,
no?,
quants diners disposo cada mes.
Exacte, amb el que compto.
Perquè això és definitori per saber si tens prous diners per pagar-te, jo què sé, el menjar, les teves despeses, les teves necessitats, i si tens diners per arribar a estalviar. o no. I llavors aquest seria el primer punt, quins són els teus ingressos. I dos, si tens estalvis, que seria la segon variable clau per saber si, si tu, com a ciutadà, et convé més comprar o llogar. Si tu tens la capacitat d'estalviar perquè tens prous ingressos i pots estalviar, probablement et pots plantejar de dir començo llogant perquè començo a viure, no he de comprometre els meus diners des del primer dia, i quan hagi estalviat una certa quantitat, faig servir aquesta quantitat per obtenir un préstec i comprar. Probablement, a 10 anys vista, 15 anys vista, acabi sent una bona manera d'haver invertit els teus estalvis. Si tu no tens capacitat d'estalviar, aleshores no et queda altra que anar a la solució del lloguer i fem el que puguem, no?
Clar. Ara tu et canvio la situació, Ramon, veuràs, perquè un altre punt és si nosaltres som els propietaris d'aquest habitatge, d'acord? I el que volem és llogar o vendre. Quins creus que són tu, no? Aquestes claus per poder prendre una bona decisió. Saps? Ens trobem en aquesta situació, dic, digue'm aquest habitatge. I jo no sé si per mi, no, em sortirà millor vendre o llogar-ho.
Val,
llavors, ara mateix.
Llavors, en el moment actual, tu ets propietari. Llavors aquí canviarà molt si tens, d'acord amb la famosa llei de l'habitatge, dependrà si tens 10 habitatges, per tant ets un propietari que tens un cert parc de vivendes, o només tens una vivenda per llogar. Però la idea, finalment, el teu càlcul ha de ser bàsicament de dir, tinc aquesta inversió, jo tal com ho veig és, jo tinc aquesta inversió té un valor. Aquesta inversió has de tenir clar què n'esperes obtenir com a valor possible d'aquí 5-10 anys, perquè finalment potser a hores d'ara val 5.000 al metro, 4.000 al metro, 6.000 al metro, però la idea és de dir quan creus que valdrà per metro d'aquí 5-10 anys, des d'ara. Aquest seria el primer punt. Per tant, aquesta és la primera expectativa, i la segona expectativa és de dir, val molt bé, i si ho llogo, doncs quin tipus de rendibilitat puc obtenir, quin lloguer puc obtenir mensual. El que és molt important és el grau de feina que et porti aquest lloguer. És a dir, tenir els llogaters tranquils o tenir els llogaters complicats. Si tinc un llogater tranquil, segurament la solució de llogar és una bona solució. Possiblement t'ajuda a tenir la propietat, rendibilitzar-la i tirar endavant. Si tens un llogater complicat, que vol dir que no paga, que és problemàtic, etc., segurament et fastigueixi molt la vida i acabis pensant de que...
Escolta, no, i si ho hagués... No? Si hagués
potser que m'ho tregui de sobre.
Sí.
De reconec que després el fet que hi hagi la llei pel mig, que hi hagi lleis, fa que a vegades et força certes decisions.
Clar, una altra... T'haig de dir una cosa, Ramon. No, ara també anava a dir poques vegades no, perquè aquí anem molt enfeinats tots, ja ho veus, a la peixera, a l'estera de recepció... Però que tothom deixi el que estava fent només per escoltar, això no passa també moltes vegades, eh? O sigui, molt d'interès en el que estàs explicant avui. Un altre dels punts que també et volíem preguntar. Comprem un habitatge, val? És la hipoteca. Que, clar, per molts resulta molt complicat d'entendre el tema d'hipoteques. És un bon moment ara per contractar una hipoteca o no? Tu recomanaries? Si ara et vingués un familiar, un amic, i et digués, Ramon, què faig amb això? Faig hipoteca? No.
Torna a haver-hi... Com sempre, dos escenaris. Tu ja saps que el dels economistes sempre és el joc dels escenaris. I procurant encertar gaire.
Mira, hi ha una altra pregunta, eh? Espera, potser encara hi ha una altra escena.
Ah, perfecte, perfecte.
Fins a quina edat tu també recomanes una hipoteca, signar una hipoteca? Bueno, vols primer fer els dos escenaris?
Sí, fem els dos escenaris.
Va, fem els dos escenaris.
És dir, demano una hipoteca.
Demanem una hipoteca.
Llavors és... Finalment, què és una hipoteca? Una hipoteca no és res més que un préstec. Un préstec en el qual dones... un préstec que normalment, com que dones com a garantia la teva propietat, la teva casa, o el que estàs comprant, fa que automàticament el banc estigui predisposat a deixar-te diners amb un 10, 15, 20, 25 o 30 anys. I llavors tu vas pagant-te una quota. El pensament que molta gent pensa amb la hipoteca, sovint, és que la quota que paguen d'hipoteca se senten còmodes si és un import que s'assembla a l'equivalent possible d'un lloguer. Que és com molta gent es pensa la hipoteca, que acaba dient, escolta, jo pago un lloguer
Clar.
I pago 1.000 euros al mes, però perdó, pago un lloguer, pago 1.000 euros al mes, i demano una hipoteca per comprar una vivenda en la qual jo tindré una propietat que l'aniré pagant progressivament durant 20 anys i tinc un cost inicial de 1.000 euros al mes. Bueno, llavors diries, escolta, preu per preu, en comptes de pagar a fons perdut el preu del lloguer i tinc el dret d'ús de la casa, passo a ser futur propietari i vaig pagant i al final d'aquest hi haurà un venciment, no?, que serà l'última quota de l'últim dia que et quedi per pagar i passaràs a ser el propietari d'aquella casa. Està bé, és una opció una o l'altra. I ara he perdut una mica el fil dels dos escenaris possibles, eh? Però
bàsic... Jo el que et preguntava era si ara és un bon moment per contractar una hipoteca.
I aquest era el bon moment. Aquest eren els dos escenaris.
Sí.
Els dos escenaris... Fins a quina capacitat de professor de dispersar-me, eh? És a dir, doncs...
Jo tampoc t'ho poso fàcil, eh? Perquè també t'he fet una contrapregunta que
doncs,
potser...
Mira, la idea seria, és un bon moment? Resposta.
Què et diries?
En el moment de tipus més alts que hem viscut des de l'any 2010.
Uh-huh.
És a dir, l'any 2008-2010 va haver-hi un pic de tipus d'interès, després va haver-hi la crisi immobiliària, la crisi de la desaparició de les caixes d'estalvi i dels bancs, i després la crisi econòmica, no sé què, tipus d'interès que van arribar a estar en negatiu, i hipoteques històricament molt baixes fins l'any 2020, principis del 2021, que va ser el mínim històric, uh-huh. I des d'allà va haver-hi una pujada de tipus d'interès forta. Podria ser que ara el mes de juny comencés la possible inici d'una baixada de tipus d'interès a Europa. Llavors et diria, és un bon moment per agafar una hipoteca? Et diria, simplificadament, és un bon moment per agafar una hipoteca tipus variable, perquè segurament a hores d'ara estaràs pagant Euribor 12 mesos, que possiblement estaràs al voltant del 4,3 aproximadament, més un diferencial... Però és molt probable que d'aquí un any, a Europa, el tipus d'interès del Banc Central s'hagi reduït una mica i probablement, si tu tens 10 anys per pagar, és molt probable que en els propers 2, 3, 4, 5 anys la teva quota es vagi reduint progressivament. Tots els que van patir la pujada de tipus d'interès els anys anteriors a l'any 2021, doncs ara comencem el cicle contrari. I és un bon moment per agafar una hipoteca tipus fix. Et diria, l'agafes en el moment més alt de tipus d'interès dels darrers 10 anys. És a dir, possiblement tipus variable, en aquest moment, d'hipoteca, et sigui potencialment cap endavant, et sigui una mica més atractiu.
Mira, pregunta d'un oient, ja.
Vinga.
Què ens avancem? Bueno, clar, és que vosaltres podeu dir la vostra. 663-99-30-62, 663-99-30-62. Ens podeu enviar una nota de veu. Si us fa vergonya, no patiu, també ens podeu enviar un missatge de text. Anem a fer aquest missatge de text rapidíssim. Tenim, hi ha dos notes de veu, també? Va, anem a pams. Ramon, ens comenta ara la Maria, que ens està escoltant ara mateix. Felicitar, ens comenta el professor Ramon, que ho està, Ramon Alfonso, que ho estem entenent molt bé.
Molt bé, perfecte. Gràcies.
Dóna sentit a l'espai, comptes clars, amb el Banc Sabadell. Ens diu la Maria, has de donar un 20 o un 30% perquè et donguin l'hipoteca, en relació amb el que estaves dient, Ramon.
Això és totalment correcte. De fet, una de les raons, fixa que quan abans explicava el tema de comprar o llogar, la clau sempre acaba sent els teus ingressos i, fixa't que he dit, si generes estalvis...
Correcte.
Això et permetrà que hi hagi un punt determinat que et plantegis comprar. I és tal com sortia ara la pregunta. Doncs clarament, sí, efectivament, et demanen fàcilment un 20, un 30% del valor del pis, te'l demanaran en forma d'estalvis. Has de tenir una quantitat d'estalvi per poder, diguéssim, donar la primera part de la compra.
I ara, com ja sabeu, amb els comptes clars que fem cada 15 dies, l'espai d'economia, que és fabricació pròpia, avui amb el professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Ceu, el Ramon Alfonso. Volem compartir, Ramon, amb tu la notícia del dia que fa referència a la llei d'habitatge, que diumenge va fer un any que va entrar en vigència. De fet, al Nacional llegim avui que el sector immobiliari la titlla de desastre. Una llei, Ramon, d'habitatge que fixava topalls al preu de lloguer, permetria també rebaixar la figura del gran tenidor de 10 a 5 immobles i impediria també que poguessin desnonar llogaters vulnerables. Clar, aquesta era la teoria, però ara la pràctica, aquesta llei, Ramon, ha comportat una caiguda de l'oferta d'habitatge des de la seva entrada en vigor i ja se sap que menys oferta es tradueix en preus clar, no? Més alts, no? Quines altres conseqüències, sota el teu punt de vista, no?, ha tingut aquesta llei? Com la valores?
D'entrada et diria, la filosofia de la llei, el fons de la llei és bo. Pretén protegir les persones amb menys recursos o menys, més vulnerables. Això seria la filosofia de base de la llei. El problema d'això és que ho fas en un mercat que és totalment privat i fa que si tu ets un propietari o ets una persona que tens... ets una empresa o ets una... tens diverses propietats, t'estan posant la vida una mica més complicada, perquè aquesta llei, de fet, estableix una, doncs, límits en el preu de lloguer que pots imposar, diguéssim, tens limitacions en què, amb la forma d'indexar el preu que es pot revisar el lloguer, i, finalment, això pot provocar, que certs propietaris tinguin la impressió de dir, ostres, entre això i que em poden retocar l'IBI i que no puc fer, no puc retocar preus, no perdo un cert grau de llibertat, que si sóc inversor i tinc que invertir creant, construint, he de dotar una certa quantitat de la propietat a vivenda social, per llei, fa que et baixi la rendibilitat, i llavors provoca automàticament... Llavors aquí pots ficar-hi més coses, eh? El lloguer turístic, pots ficar-hi més el lloguer per temporada, i llavors tens el combinat perfecte perquè hi hagi gent que es desincentivi i es tirin enrere, de dir, escolta, davant aquest mercat que em complica la vida... Me'l venc. Escolta, em venc els pisos o... Me'ls venc. És que si el tinc buit, m'ho venc.
Sí.
I llavors el que acabes provocant és la desaparició d'un percentatge de les vivendes en lloguer. I aquest és el tema. La filosofia és bona. L'impacte és que més control desincentiva a molts petits propietaris a ficar-se pel mig i a grans empreses immobiliàries. En aquest país no tenim grans empreses. És a dir, si tu en vas a Alemanya, la immensa majoria de persones lloguen la seva vivenda. I, en canvi, a Espanya no és el cas. És a dir, que, per tant, això marca una gran... Aquí hi ha molt petit propietari que té, doncs, un o dos o tres o quatre, i després aquest vas llogant. Si li compliques molt la vida, aquest acaba pensant, mira, m'ho venc.
Mira, m'ho venc, millor. M'ho venc, no?
O li dono els meus fills i que visquin allà i em trec aquest problema de sobre. Aquest diria... Ara el que diré no és gaire popular dir-ho, però bàsicament et podria dir un punt... És a dir, el fons de la llei és bo, però la forma d'implementar-ho desincentiva segurament a molts propietaris perquè puguin decidir seguir llogant, no?
Fem una cosa, Ramon, nosaltres tirem cap a publicitat i a la tornada escoltarem els dubtes dels nostres oients que han començat a arribar al 663-99-30-62 si tens alguna pregunta a fer-li al Ramon Alfonso. Ara és el teu moment, 663-99-30-62. Tirem a publicitat i tornem amb el Ramon.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Bé, ja sabeu que en aquest espai d'economia amb Banc Sabadell, aquí el Fabricació Pròpia, ens podeu enviar, com dèiem abans d'anar a publicitat, les vostres consultes. Avui amb el Ramon Alfonso, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu, doncs intentarà i de ben segur aconseguirà resoldre els vostres dubtes. Mira, Ramon, se'ns ha tirat el temps a sobre, però hem pogut contestar la Maria, que ha estat rapidíssima, que ens ha escrit la primera. La Maria, com deies tu, ens ha tornat a escriure. És un reincident, no, Ramon? Li resultem també el dubte perquè va relacionat amb les hipoteques, però abans aneu a escoltar la Carme. A veure, què ens ha dit això?
Hola, bona tarda. Em dic Carme i tinc una pregunta relacionada amb els fons d'inversió i la declaració de la renda, perquè aquest any vull vendre uns fons que tinc. Aleshores, m'agradaria com declarar això per l'any vinent a la declaració de la renda. Moltes gràcies.
Què, Ramon? Tenim resposta, eh?
Tenim resposta.
Per la Carme.
Tenim resposta per la Carme. És simple. Si els vens ara, en aquest mes de maig del 2024, o en algun moment de l'any 2024, simplement l'any que ve, quan facis la teva declaració de renda, t'apareixerà i serà el moment en el que hauràs de pagar. Si tens beneficis, si el teu preu de venda és més gran que el preu de cost que vas fer, tindràs un benefici, i aquest benefici tributa d'acord amb uns trams prefixats, que van des del 19% fins al 25%. Per tant, això dependrà que siguis una taula, o tinguis un escalat més alt o més baix, dependrà de la teva, del teu tipus de renda marginal que tinguis del conjunt de la declaració, però, diguéssim, els rendiments dels fondos van específicament a un tipus, a un tipus d'impost d'acord amb un escalat, que en el millor dels casos, el més baix serà el 19, en el cas més elevat serà el 25. I en el cas de que el teu fons d'inversió, ara, si el venguessis, estigués per sota del teu preu de compra, és a dir, que tinguessis pèrdua, aleshores tributaries zero. No tan sols tributaries zero, sinó que tindries dret a compensar aquesta pèrdua durant els següents 4 anys. És a dir, aquí el que has de mirar és si el preu que venguis ara és un preu més alt que el teu preu de cost. Uh-huh. En aquest cas, tributaries a un tipus d'interès fix, és a dir, el benefici que hagis obtingut tributaria a un escalat, que això, quan facis la declaració, et sortirà, et sortiran a les taules de càlcul, i si el teu preu de venda actual és inferior que el teu preu de cost, tindries una pèrdua, aquesta pèrdua és lliure de tributació, i tens 4 anys per compensar el valor d'aquesta pèrdua amb futurs altres beneficis.
Carai, tu.
Ha quedat bé, eh?
Molt bé.
Impressionant.
Quan tornes, Ramon?
Eh?
Quan tornes al programa?
Quan tu vulguis.
Mira, ens queden res, 20 segons. Ara t'acabava, t'ho posaré més difícil, eh? Però en 20 segons, a veure si podem resoldre el dubte de la Maria quan estàs parlant de les hipoteques. Ella pregunta si per signar una hipoteca per una segona residència, fins a quina edat recomanes tu signar o comprometre't amb aquesta hipoteca?
Respost en 20 segons. Doncs et diria, depèn molt de que tu la pots firmar sempre. I una altra cosa és saber si tens hereus, perquè realment quan tu firmes la hipoteca, si ho fas com a inversió, els teus hereus podran disfrutar d'aquesta meravellosa hipoteca i de la propietat que hagis comprat.
Maria, bueno, ens estarà escoltant. Perfecte, eh? I en 20 segons. Ramon Alfonso, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
El mateix.
Vinga, petita aturada i tornem.
Has escoltat Els Comptes Clars amb el suport de Banc Sabadell.